Bé, aquests dies se'n parla molt de la justícia. I una altra persona que en parla, que dic que en parla, que n'escriu, és en Josep Maria Loperena, advocat i autor d'un llibre molt oportú aquests dies, El circo de la justícia. Què tal? Bona nit, Josep Maria Loperena. Bé, això del circo de la justícia, clar, hi ha dies que és més circo que no pas altres, no? Però la gent parla molt avui de la justícia, eh? Parla molt de dir, no hi ha dret. Clar que la justícia sempre, quan les coses van bé, diu, s'ha fet justícia, i quan les coses van malament, diuen, no hi ha dret.
Sí, acostuma a ser així, però bueno, no, en general la gent desconfia de la justícia perquè no funciona.
Per què? Perquè és lenta o perquè la pífia?
No, per moltes coses, perquè primer no hi ha voluntat política de fer-la funcionar. Això no, ja no és un problema de PSOE, ni de PP, ni de... No, no interessa, és una cosa que no interessa.
De qui depèn això? Perquè depèn del Consell General del Poder Judicial?
No. Jo crec que això depèn del govern, depèn dels estaments que poden dir calés per la justícia que en necessita. El del Consell de Poder Judicial, aquest famós, crec que és un altre problema. El problema no és el proper Consell, sinó que estigui polititzada. Polititzada, que vol dir? Doncs, com tots sabem, i la gent això ho veu, hi ha una part de la justícia que és de dretes i una part de la justícia que és d'esquerres. És a dir, que uns són de PP, els altres són de PSOE. A Madrid es veu això molt més que aquí, perquè aquí està més diluït per una sèrie de... Bueno, perquè hi ha més partits, perquè estem en una nació amb partits propis, no? Però la justícia no tindria que estar-ho per poder seguir aquella norma del Montesquieu. També hi ha la història aquella de la divisió de poders, que si resulta, és a dir, el que deia Montesquieu és que havien tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial, i tenien que tenir una independència absoluta. Esclar, què passa aquí? Pues que la justícia depèn de l'executiu. Aleshores, no és lliure, no és equitativa, no pot ser justa.
Clar, quan parlem de diners per la justícia, sempre pensem en que amb més diners es resoldrien les coses més de pressa. Però també és veritat que, segons diuen, i els advocats crec que són una mica responsables amb això, cada vegada s'està judicialitzant més la vida quotidiana de la gent. És a dir, allò que abans es podia resoldre una mica allò de dir, va, vinga, escolta, trobem-nos a casa i dirimim aquest problema que tenim entre la teva família i la meva, ara de seguida surten un advocat
sí,
i
no ho entenc, eh? Jo no ho entenc. A veure, jo el tema dels advocats, que no es lliuren de la meva crítica al llibre, perquè no, comencem pels advocats, seguim pels jutges, passem pels fiscals i acabem amb qui siguin tots, no? Procuradors. Hi ha molts advocats, en falten molt de bons i n'hi ha massa de dolents. Què passa amb els advocats? Doncs què passa? Que no tenen feina. És curiós, però no tenen feina. Llavors s'inventen plets. Ah. Aleshores, una vegada explico una cosa molt breument. Una vegada em ve una pobra dona i dice, mire, he recibido esta demanda, una demanda d'un plet civil, que era la filla que li reclamava la legítima del pare que s'havia mort, del marit d'aquella senyora. Sí. Diu, però és que hace 15 días que ha muerto. I esclar, pues, és que ni he tenido tiempo de aceptar la herència.
Clar, una cosa com aquesta demostra que efectivament hi ha gent molt
espavilada. No, llavors jo vaig fer una carta, bueno, em vaig aplanar a la demanda, vaig dir que continuava per les costes, perquè damunt si teníem que pagar les costes. I van venir dos advocats joves a casa, van dir, home, és que no ho entenem, em parlaven de vostè. Però com és que vostè... Se haya anado la demanda, digo, mira, es que yo creo que es una demanda que no se tendría que haber puesto nunca, esto se soluciona, que eso anava abans, no anaves tu, era un problema entre una mare i una filla, pues perquè heu fet una demanda per reclamar una cosa tan senzilla, que a més per llei li corresponia, no es podia negar. Bueno, pues per fer un pleit, perquè s'acabaven de posar un despatx i tenien que fer pleits, i ja no sé, van aconseguir aquesta animalada i van presentar una demanda. Mm. I això és freqüent.
Després hi ha la qüestió de la llengua o de la terminologia judicial
això
i jurídica.
Això és horrorós.
A mi em fa una por, però...
No, horrorós, perquè és que la gent no ho entén. És a dir, la gent se'n va amb un judici i comença a parlar de falta de litis consorcio passivo necessario. Bueno, i la gent diu, ¿esto qué es? Si t'ho pregunten, no se preocupe. bueno, como dato, estem encara en, en una terminologia del, del dret romà i medieval, és una cosa absurda. Bueno, però si això encara existeix, com encara existeix la toga, que amb el meu llibre,
així,
això li tinc una mania absoluta, i dic que la toga és una prenda, que serveix per fer por al justiciable, perquè si no, doncs, lliurien potser dels jutges, però si van amb una cosa negra i amb una massa, doncs, potser doncs, inspiren respecte.
Tot el que puguem dir a partir d'ara, ens agradaria que l'advocat Josep Maria Loperena ens advertís per si entrem en un delicte flagrant de desacatament. Recordo
no,
ara...
No existeix, per
no,
sort.
Ja no?
No.
O sigui, quan Pedro Pacheco, alcalde de Xerès,
no,
va dir
ja
a la justícia...
Ara ja ho podem dir, la justícia és un cachondeo.
Doncs ja està dit, ho ha dit. Ho ha dit Loperena, tu ja...
Ho he dit jo, sí. Que consti que ho he dit jo.
Declaracions al diari La Vanguardia de Josep Maria Loperena amb motiu del llibre aquest, la, El circo de la justícia. Diu, el jutge substituts són un perill públic. Ai, els substituts i de vegades els titulars.
Els altres, però també. És que la gent no sap el tema de, vull dir, el justiciable, el ciutadà, no sap el que és un jutge substitut. Un jutge substitut és un jurista, és a dir, es pot ser un noi o una noia que ha acabat la carrera i no té feina i aleshores fa una instància i demana ser jutge i li fa el nomenen jutge. Perquè per ser jutge substitut només es necessita tenir la carrera de dret, només faltaria, no haver complert 65 anys i no tenir antecedents penals. Què passa? Que, és clar, la gent no ho sap i de pronte es troba ja una nena, un nen, pues que fa sentències, que fa unes animalades absolutes i que són jutges substituts. Però el problema no és que n'hi hagi 5, 10, és que la tercera part o més de la tercera part dels jutges a Catalunya són substituts. I aleshores s'han enfadat molt amb mi. I em diuen que home, que com m'he atrevit a dir una cosa que pot alarmar a la població civil.
Però un substitut és algú que substitueix a un altre que en aquell moment, per les causes que siguin, no hi és. No hi és o mai no hi serà?
No, mai no hi serà. El problema és que,
o sigui, el substitut és
que per falta de calés, pues si hi han d'haver 3.000 places de jutge, només n'hi ha 2.000. Llavors ne falten 1.000. Estic parlant amb números...
I per què la gent no vol ser jutge?
Sí, la gent ho és, però és que no els hi donen plaça per no pagar. És que és un problema econòmic, és un problema molt greu. I aleshores els substituts són uns desgraciats, cuidado, jo no, que cobren la tercera part del que cobra un jutge de carrera.
Això, tot això em recorda, em sembla que molts bufets d'advocats tenen a les parets uns dibuixos d'un tal Honoré Domier.
Sí, que el meu llibre està...
L'Agència de Justícia, sí, que estan...
Sí, però els hi hem posat un nas de pallasso, eh?
Molt bé, ara ens hi posarem, nosaltres sempre portem un nas de pallasso des del dia que va passar l'altre dia el senyor Tortell Poltrona per aquí. I anirem al nas de pallasso. Ara ja podem jutjar. Es podria jutjar, sí?
Joan Barril s'acaba de posar un nas de pallasso.
Un nas de pallasso, a l'habitual.
Ja que no és una televisió i només és una ràdio, deixem-ho dir.
Gràcies, Joan.
Quedes molt bé, sí, senyor Barril.
Però podríem jutjar d'aquesta manera?
Jo.
Perquè, clar, veiem la toga, la massa...
Només faltaria el nas de pallasso i el
birret. Per ser el circ.
Sí, seria perfecte.
Ara, parlant d'una altra cosa, després tornarem a la qüestió de la justícia, però ara que parlàvem de nassos de pallasso i tot això, jo recordo, a lo millor m'equivoco, però que en algun temps algú va parlar de l'Operena, que es dedicava al teatre, com el Pope l'Operena. És veritat o no?
El Pope de Vega.
No.
El Pope de Vega.
És veritat que et deien el Pope l'Operena. Jo ho vaig sentir,
Sí, potser sí, però vull dir, són coses que no, home, em faria molta gràcia i me'n fa. Vull dir,
home, doncs ja està.
No hi ha res a dir amb això.
El camarada Joan Uller també vol pouar una mica en l'apartat teatral, perquè l'Operena és realment un advocat que no únicament defensa la gent, sinó defensa els ciutadans amb les seves columnes d'opinió, i que, a més, té una trajectòria en el món de l'art dramàtic bastant llarga.
Josep Maria, a veure, entre nassos de pallasso, entre que el circ és una justícia, entre que la justícia és un circ, tu que vas passar pel teatre, perquè te'n vas anar d'aquell lloc benigne on tot és mentida i no es penja d'una corda a ningú ni se'l porta.
Home, jo me'n vaig anar, quan es va morir Franco. Perquè allò que es deia tan bonic, que el teatre, que a través del teatre es pot canviar la societat, vaig veure que no. I en aquell moment era difícil, mitjançant el teatre, canviar la societat, i vaig pensar que fent d'abogat en aquells moments, ara potser ja no m'interessa, en aquells moments que era molt difícil, a la transició al principi hi havia anys, home, i el tema juglars, el tema la torna, el tema de Lluís Llach, després contra el Felipe, el tema, tot això van ser una sèrie de processos que marcaven molt i que, bueno, i després molts sindicalistes que vaig tenir que defensar el top o l'Audiència Nacional, independentistes, i em divertia més això que no passa aquí amb el teatre.
Jo me'n recordo, sent nano, que parlava sí. De los festivales d'Espanya, dirigidos sí. Por José María Loferena. Què va veure el Fraga Iribarne amb tu per confiar-te
no,
als festivals d'Espanya?
Ah, no, si això no se sap, perquè el meu pare sempre em va dir, bueno, però tu per què... perquè el meu pare era rojo.
És veritat,
rojo,
no, que el Fraga...
És veritat
que el Fraga va comptar amb tu per
sí,
Mèrida
no,
i Sagunto.
Pel Teatre Nacional de Barcelona. Que sí, va ser una cosa sorpresiva. El que passa que en aquella època, com a nivell de director professional, era potser el que tenia més carisma aquí i a Madrid.
Ai, sense el senyor Ricard Salvat.
No, ho pot dir, perquè ja ho hem discutit moltes vegades. El senyor Salvat és un gran director, però a nivell de professionalitat, que no vol dir ser millor ni pitjor, doncs no tenia el carisma que jo tenia. Vull dir, ell era un home potser més important a nivell de Bertolt Brecht i a nivell de la...
En què es basa el teu carisma? Quines són les peces meravelloses
que vas fer? A veure, jo vaig decidir una cosa que em sembla, i ara... Mira, jo vaig decidir no pertànyer mai en cap partit polític. Per què? Per poder actuar sempre a la vida amb llibertat. No agafar mai un càrrec públic, precisament per no perdre la llibertat. I això... és el que ha donat credibilitat a la gent vers amb mi, vull dir, amb tot, amb el teatre, amb la vida, amb el periodisme, amb l'advocacia. I això, doncs, em diuen, ara tu et faràs polític, dic ara, eh? Però si no m'he fet tota la vida, per què vaig de fer polític?
Vas defensar el Boadella quan havia de sortir a la presó?
No, jo vaig defensar els altres.
Els altres.
Jo vaig defensar els juglars.
Els juglars, bueno, que deien ser els autors de la torna, i el Boadella diu, l'autor sóc només jo.
Bueno, això ara, no ho deia pas abans, sí.
Has defensat sempre els altres, mai el Boadella.
Mai el Boadella, perquè ja
mala persona, defensar Boadella. El valenciano, no?
Molt dolent, molt dolent.
Mala persona, Boadella?
Jo crec que sí.
Per favor, lletrat, Loparena.
Digue'm.
Per què és dolent, Boadella?
Home, perquè és una persona que mira molt per ell, és un egocèntric, jo crec que és quasi un malalt. Malalt en el sentit de que pensa jo. És molt audaç en el sentit de que ell sempre busca el límit o arribar quasi al límit per la seva jo. I em sembla que li ha anat bé, la vida no es pot dir que no li hagi bé, a excepció d'ara. Jo crec que es va equivocar amb la història aquesta dels ciutadans de Catalunya. I crec que ara ell està arrepentit d'això.
Ha fet bé el senyor Montilla fent la senyora Tura ministra de Justícia?
Bueno, això és tan...
Preguntat sí. D'una altra manera, t'agrada que la teva ministressa sigui la Montserrat Tura?
No, però a veure, els ministres de Justícia, normalment, com tots els ministres, són gent que no tenen ni idea del càrrec que han de desenvolupar. Vull dir, aquesta senyora crec que no en té cap idea, potser sí farà, suposo que tindrà un equip de gent que l'ajudarà, jo no tinc el gust de conèixer-la, però, bueno, vull dir que em sembla que és ni millor ni pitjor que un altre.
León Felipe deia allò de no sabiendo los oficios los haremos con respeto.
Pues mira, pues mucho mejor, por ahí vamos, supongo.
Els professionals no serveixen per res, perquè el circo de la justícia i tot això, pot, la solució ha de venir de fora, sempre d'un ingenu, d'un senyor que inventi alguna cosa perquè no sap res del que els altres, sabent-lo, no saben fer res.
Però, bueno, això és el sistema de partits, que de tots els sistemes pues, potser és el menys dolent, però passa això, que hi ha una sèrie de gent que estan dient que els has d'anar col·locant i de pronta dius, i què haremos con la senyora Tura? Ah, la posarem a justícia. Suposo que va por ahí, eh?
Qui hauria estat el teu conseller decent, el que t'hauria agradat, o la consellera?
No ho sé. No ho sé, home, però jo hagués posat un jurista pues, que sapigués el rotllo aquest i que... Bueno, com qui posaríem de cultura? Doncs pues una persona... Que mira, amb això... Pues...
Una dermatòloga.
Per exemple, no.
Es comet molta injustícia en el dia a dia.
De què? Del món judicial?
No, de la vida. De, sí, de, suposo de, del que sí. Del món, sí. Quan demanes una sí. Coca-Cola i et posen una Pepsi sense consultar-t'ho.
Sí, perquè hi ha... A veure, hi ha una negligència constant per una falta de professionalitat amb tot, hasta amb els oficis més nimis, i després hi ha una falta de rigor amb les coses, que dius, bueno, m'he equivocat, i a mi què?
Explica'ns un acudit per acabar abans que el Barri l'entalli sobre el món de la justícia, d'advocats i professors a l'infern de dos en dos i tot això.
Home, un acudit, pues, mira, dels molts que explico el llibre, pues, és una història d'un jutge municipal, pues, que totes les sentències que feia eren condenatòries. Passava el Vendrell, això. I el superior, bueno, pues, tot recursos, i els tenia que resoldre el jutge superior, el de primera instància. I un dia diu, no pot ser, i el cita a dinar. I dice, hombre, es que mira, es que estoy preocupado porque todas las sentencias te las tengo que revocar, porque todas son condenatorias y no tienes razón. Dice, ay, perdona, es que sabes que me ha pasado. Digo, no, dice que he terminado los impresos de las sentencias absolutorias.
Clar, així anem.
I l'altre li va fer...
Com si digués un bolígraf que només sí, pogués escriure condemnat a mort.
Exactament.
No?
Anem a una altra qüestió, Josep Maria Loperena. A veure, aquests dies es parla molt de la justícia. L'altre dia, per exemple, uns lladres entren dintre d'una casa a Cadaqués, els Mossos d'Esquadra els pesquen, troben efectivament el botí que hi havia dintre la caixa forta, van al jutjat de Figueres i al cap d'unes hores aquests senyors són al carrer. I això és una cosa que se'n parla bastant. Diu, home, per una porta entren, per l'altra surten. Això també és una qüestió dels jutges substituts? No, o és no. Que estem en un país molt garantista?
Ja,
o
a veure, no, aquest potser és un mal exemple, i perquè en aquest cas que dius tindrien que haver estat empresonats. Però la gent
confon. Doncs és un mal exemple, doncs és un bon exemple. Bueno, sí, però aquest de l'error, no?
Però la gent confon la presó preventiva amb la presó definitiva, la condena. La presó preventiva, és a dir, quan una persona comet un delicte, és innocent, encara que l'hagi fet, si no és infraganti, com aquest cas. Però normalment hi ha la presumpció d'innocència, el qual garanteix amb aquest home que fins que no sigui condemnat per un tribunal, aquest home és innocent. Aleshores, no és just empresonar-lo. El que ha de fer el jutge, salvo qüestions molt greus, i per això dic que aquest pot ser l'excepció, home, si mata una persona, etc., el que no es pot fer és posar-los a la presó. Se'ls ha de prendre declaració i garantir que aquest home o aquesta dona comparegui a l'acte del judici. Això és la presó preventiva excepcional. Aleshores, la gent diu, home, és que entren per una porta i surten per l'altra. No, és que entren i surten per la mateixa. I normalment tenen que sortir. Per què? Home, perquè no estem parlant sempre d'aquests tios que dius tu, que efectivament jo no conec l'assumpte, però home, moltes històries petites no se'ls pot condenar abans de ser jutjats. I això és el que la gent confon, i és greu, i es tindria que explicar algun dia la diferència que hi ha entre la presó preventiva i el compliment d'una pena.
Una altra qüestió, el cas anomenat cas Tous, que no ha passat a Tous, sinó que ha passat per una família que es diu Tous, on el gendre que va, sembla ser l'homicidi presumpte, direm, no? D'un dels atracadors, és a la presó. Sí. I que no se li ha donat la llibertat de fiança se suposa
estem
que...
Parlant
perquè...
Estem parlant d'un presumpte homicidi o assassinat. A veure, això, a mi, jo em vaig esfereir la nit o la tarda que vaig veure per la televisió 1.000 persones dient defensa pròpia. La defensa pròpia és una de les institucions jurídiques més difícils d'establir.
Clar.
Perquè això han de ser juristes que ho diguin. Està delimitat per uns elements precisos i un d'ells és que tens que defensar-te amb un mitjà igual, com a mínim, del que l'altre utilitza per atacar-te. En aquest cas, s'ha anat demostrant ara, i em sembla que ara ja no surten, que aquest home duia una d'això antibales, que l'altre no duia pistola, que el va matar... Bueno, no vull entrar en interioritats d'un cas que està a subiúdice, perquè jo no soc jutge ni m'interessa ser-ho. Però vull dir, estic d'acord amb el jutge que l'hagi posat a la presó.
Però que no li dongui la llibertat amb fiança?
Pot ser que li dongui, perquè, però amb la fiança pot ser una fiança de moltes, de molts diners, perquè a fi de comptes el senyor Tou sembla que en té molts, doncs potser sí que ho determinin, però cada vegada s'estalien més això. Jo al principi vaig pensar, bueno, el tindrà uns quants dies, li donarà una, li posarà una fiança altíssima, de molts, d'un milió d'euros, jo què sé, la pagaran i aquest home garantirem, que es garantirà que anirà a judici. Però ara cada vegada és pitjor, perquè ara els guàrdies diuen que van veure, bueno, no vull entrar en interioritats d'un cas, perquè jo critico sempre els judicis paral·lels i no voldria biòpies.
Tot i això, no entrem en judicis paral·lels, però sí en una de les funcions de la justícia. La justícia ha de penalitzar el culpable, la justícia ha d'aïllar els culpables de la resta de la societat en principi sana, i la justícia ha de ser exemplaritzant. Ha estat exemplaritzant la justícia amb això, perquè la majoria, o bona part de la gent, i ho hem vist en algunes d'aquestes enquestes fetes de pressa corrent, han dit, home, a veure, què em queda a mi per defensar-me? I és evident que no volem que això sigui el Far West i que la gent estigui armada a casa, no?
No, és que no ho pot ser, és que no ho pot ser.
Però la sensació d'indefensió és alta.
I això és un altre problema, que és un problema també de l'Estat o del govern, és dir, o de qui sigui, vull dir, de l'administració amb A majúscula. Em sembla que el que falta és policia, eh? I una bona policia, i una vol, és dir, el que ha de garantir l'Estat o la Generalitat és la seguretat ciutadana. No ho han de fer això aquests guàrdies aficionats, perquè a més no funcionen, sinó que ho ha de fer i tal, i paguem uns impostos. I aleshores, pues, diuen, no, és que és un poble, bueno, un poble. I a Barcelona, l'altre dia venint d'una televisió, venia amb un cotxe parlant d'això, que va ser el dia que s'havia produït la manifestació, el taxista, el xòfer, em anava dient, escolti, miri, el que ha passat i tal, dic, escolti, ara entrem a Barcelona, fixi's a veure, i des de que entrem a la Meridiana fins a casa meva, digui'm quants Mossos d'Esquadra, policia, guàrdies urbanos o municipals que vostè vegi. No n'hi havia ni un. Cuidado, eh? No hem de donar arguments perquè la gent, pues, es converteixi en Charlton Heston de pacotilles i digui que s'ha d'armar i que s'ha de defensar.
Ara t'ho diré d'una altra manera, doncs, perquè si no sembla que efectivament jo surti d'aquí amb l'armilla antibales i amb la Kalashnikov. No, vaig pel carrer, aquí, aquests llocs on no hi ha cap policia perquè no n'hem vist cap. I veig una senyora, per exemple, o un senyor, o el que sigui, que està sent agredit per un altre. No el conec, però algú m'ha dit que la societat es defensa ella mateixa protegint el feble respecte al fort. Amb un rapte impropi, però podria ser d'heroisme, m'acosto i intento salvar a la persona feble respecte a la forta. Enmig de la batussa, doncs aquest home agressor cau a terra i es fot un mal tanto. Clar, he estat jo el culpable d'això. No tinc formació policial, ni tinc formació d'autodefensa, ni res, simplement he respost a un estímul d'ajuda a un semblant. Sí. Què em passa?
Home, què em passa? A veure, passa...
D'entrada vaig a la presó com aquest Tous, no?
D'entrada jo em sembla que s'ha actuat malament, perquè avui dia tothom té mòbils.
Per favor, no per anar, home. Tu creus en l'Àngel de la Guarda?
No, home, jo crec que fotent quatre crits i marcant el 091, aquell tio fuig.
No, marcant no. Fotent quatre crits no sabem si fuig. I marcat el 091 acabes de dir que no hi havia ni un policia. O sigui que quan arribi ja ens trobaran.
Però se suposa, haig de creure que la policia surt, no? I que bé, si hi ha una denúncia immediata d'una agressió mortal al carrer. Ho haig de creure perquè si no pleguem, eh?
La lliçó és, si veiem algú que agredeix amb un altre, nen, no et mullis, eh?
No dic això, jo no dic doncs... nen, no et mullis, però home, em sembla que buscar la manera de... Bueno, i si aquest, a veure, i si és al revés, si tu intervens i ets tu la víctima, també pot ser.
Home, jo demanaré ajuda. Esclar, sí, resulta que veig 3 o 4 que em diuen, miri, senyor Barril, ja s'ho farà, perquè és que si ara jo li fumo un mal tant d'un baquet, igual em posen a la presó, clar. Demano dels meus semblants que m'ajudin.
No es pot generalitzar això, i em sembla que home, solidaritat n'hi ha d'haver, ens hem de ser solidaris, que falta potser això també entre la gent, però no podem generalitzar pues, un cas particular. Jo em sembla que, primer, falta una protecció ciutadana i, segona, falta solidaritat i em sembla que, bueno, que hem de veure la manera d'aplicar-la.
Aquí tenim a Josep Maria Laporena. El llibre és divertidíssim, El circo de la justícia, i el tema no ho és tant, que ho hem de veure, però és igual, convé posar una mica de distància. I en Joan Ollia ens porta una música.
Sí,
per
sí, el circ, la gent deia allò de morituri te saluten.
El circ romà, el circ romà.
Sí, bueno, hi ha aquí que diuen més difícil encara. Sí. A veure, morituri te saluten. Els cuiners, si fan malament la feina, poden matar. Els jutges, si fan malament la feina, poden matar. Els soldats, els policies, els polítics, els metges... Josep Maria, per què vas deixar el teatre on els morts al final surten a saludar i reben aplaudiments, sí, i la sang és de ketchup?
Que sí, que sí, que sí.
Jo
que
te dic una cançó de la Lupe que diu Puro Teatro.
Muchas, moltes
gràcies. Et vas equivocar, reconeixo. Bueno,
no em vaig equivocar.
No t'aplaudeixen quan guanyes un cas.
Escolta'm,
no t'aplaudeixen.
Escolta'm, canviant d'ofici s'allarga la vida. Jo he fet molts oficis, he fet de teatrero, he fet d'advocat, he fet de periodista i ara faig d'escriptor. I em sembla que no estic arrepentit de cap, però t'agraeixo molt la cançó.
L'aplaudiment que fa 30 anys que no et fan. Va, vinga.
Moltes gràcies.
Gràcies, Josep Maria Laporena, i endavant amb teatre, la tuya és pura teatre.
Ya conozco ese teatro, mintiendo que bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo
Cafè de la República.